Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Hola, bona tarda i bon any a tothom. Després d'un temps de silenci, Fenòmens Naturals torna a emetre programes i amb la intenció de recuperar el ritme. Ja sabeu que ens podeu trobar a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i a iVoox. Sabeu que és amb dues os. Si teniu més curiositat, busqueu el blog amb el mateix nom del programa, fenomensnaturals.net. Allà hi ha més informació i enllaç a les fonts que ens serveixen per preparar els programes. Ara mateix som a l'estudi de Vila Urània, un equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. Avui l'equip està format per Goretti Mas, hola.
Hola, Cristina.
Hola, hola. I per Andrés Jost, hola Andrés, saluda, com a tècnic. Cristina Junyent és qui us parla. Hola als dos, comencem. Avui, ja no sé ni quin dia és, quin dia som avui.
Avui 17
de gener de 2023.
Ja estem a la meitat del gener.
I tant, passat. Doncs comencem l'any fent un recull de les notícies científiques que cada any les revistes més preuades i valorades pels científics doncs, fan com un recull de l'any anterior. I avui portem el recull del 2022 de la revista Science. Sempre fan un detall, un destacat, que és la notícia que més els hi sembla més important de l'any. I enguany han triat el debut del telescopi espacial James Webb, perquè només en mig any ha donat proves que pot revolucionar la imatge que tenim del cosmos.
És una imatge que, clar, és un secret, no? Encara no sabem què es podrà anar veient, però diuen que, de moment, pel Webb, és com si es poséssim unes ulleres d'infraroig, no? Sembla que per mirar el passat de l'univers
sí.
Hem d'anar així més enllà, no?
Hem d'anar més enllà, perquè l'infraroig és la longitud d'ona més llarga que l'espectre visible, que és el que nosaltres veiem. Per exemple, les estrelles i galàxies de l'univers que s'està formant, el més nou, el més recent, són estrelles que brillen en longituds d'ona visibles i ultraviolades. Però, clar, l'univers té gairebé 14.000 milions d'anys, que és molt dir. En tots aquests milers de milions d'anys que va trigar aquesta llum des que es va generar i va viatjant fins a arribar a nosaltres, clar, es va com estirant, s'expandeix aquesta longitud d'ona. Primer perquè està en moviment i s'allunya. Saps? És com un tren que se'n va, que sentim el sol diferent. Llavors, quan traduïm aquest so del tren a la llum, és això, és que marxa cap a l'infraroig, les longituds d'ona més llargues. I llavors, aquesta longitud d'ona infraroja és la que proporciona la millor visió dels temps remots. I és la millor tècnica que hi ha ara disponible per observar l'espai profund. I a més permet veure a través dels núvols de gas i pols i que entre ells hi ha estrelles joves, doncs ho distingeix tot això. Per tant, des del moment que es va començar a preparar aquest telescopi, ja van fer aquesta intenció, anar a buscar la llum infraroja. De fet, aquest telescopi vol substituir, que no ho fa perquè el Hubble encara funciona, però en principi vol substituir el Hubble, el que passa que, òbviament, mentre el Hubble estigui en òrbita i segueixi enviant informació, seguirà allà, no?
Tot això requereix de nosaltres una capacitat d'abstracció, perquè, escolta, has dit del més profund, o sigui, si és el més enllà, el no sé, tot això
sí, gairebé mereja. Sí, el nostre més enllà, sí.
Bueno, i aquest, per què aquest telescopi és tan especial? És a dir, que en realitat han trigat molt temps a construir-lo, no? Per tant,
s'han trobat en diversos entrebancs.
Clar.
Sí, és un telescopi enorme que fa té un mirall enorme de 6,5 metres d'amplada. Aquests, o sigui, és gairebé 3 vegades més que el Hubble.
20 anys per construir-lo, no?
20 anys en total, sí.
Imagina't.
20 anys.
És que inclús penso que, a més, en 20 anys a l'entorn també han passat coses. És a dir, que deu haver hagut d'anar fent també correccions i...
Correccions...
Sobre els objectius marcats i...
Millores, sobretot millores de materials, perquè en algun... Perquè, mira, té aquestes característiques, no? Són 6,5 metres. I, a més, l'infraroig ha d'estar... Han de trobar la ona que reben, la troben prop del zero absolut. És a dir, a menys 270 graus centígrads, que és una passada. Tot això vol uns instruments de molta precisió. I llavors a mi em fa gràcia una vegada, perquè parlàvem amb un astrofísic, i em feia molta gràcia, perquè deia, imagina, tenim un mirall que serà de 6,5 metres de diàmetre, però, o d'amplada,
sí,
de diàmetre. Però clar, així no pot posar-se en òrbita.
Això és l'han de curiosíssim. Plegar,
com en papiroflèxia. Posar-lo dins d'un tub que anirà en la càpsula que el llançarà a l'espai. Aquesta càpsula li fumen un petardasso impressionant. Llavors, tots aquests elements de precisió, clar, tenen...
Que no es poden fer malbé.
Clar.
I que després s'hauran de desplegar.
Exacte.
Quan arribin al lloc.
Per això, quan aquest telescopi va sortir el 25 de desembre del 21, és a dir, ara ha fet un any.
Sí.
Exacte. I va arribar a mitjans de gener al seu destí, que és un destí a prop de 500.000 de quilòmetres de la Terra, perquè és un punt d'equilibri entre la Terra i el Sol, doncs estan allà en un punt en què gravitatòriament s'aguanta bé i és una òrbita estable perquè ell pugui estar allà. No? Doncs ell triga un mes per arribar. Llavors, en aquest mes s'ha de preparar, a partir d'aquest mes s'ha de preparar per poder començar a fer l'observació científica. Entre que arriba fins que comença a fer l'observació científica, van passar 6 mesos en què els astrònoms o els astrofísics diuen que està en el mode enginyeria, perquè és quan fan tot aquest desplegament que deies.
Jo m'ho imagino ja com una pel·lícula, O sigui, obrint com si fos un paraigües, com si no sé què, vidre per aquí, vidre per allà, que no es mogui, que sigui precís, que no tremoli. És una cosa...
És que és ben bé això. És ben bé això perquè la dona que era la responsable d'aquest desplegament patia molt, deia jo, fins que no va estar completament desplegat i no va començar a enviar les primeres fotos, jo patia molt perquè havia de passar per 344 passes crítiques. És a dir, tots aquests instruments s'havien de calibrar, de posar, primer desplegar-se, calibrar...
És que a més de desplegar en aquesta distància, diguéssim, ha de funcionar.
Oh, clar, si no és malaguanyada. Clar, són molts diners malaguanyada. No? I això va passar.
Bueno, és que sí. És un instrument de precisió. Això, fas bé de la paraula, has dit papiroflèxia, perquè sembla una mica jugar això, no? D'obrir i tancar i plegar i desplegar, no?
Sí, és que la papiroflèxia, a més, és no sé si podríem dir una ciència, una tècnica, un art, que optimitza el plegament. I, de fet, cada cop més, tinc una coneguda matemàtica que estudia papiroflèxia i cada cop hi ha més científics o més tècnics que s'hi dediquen, no només enginyers i no només en astrofísica, sinó en arquitectura i en altres... En altres tècniques o arts també fan servir papiroflèxia perquè és
escolta,
tota una troballa.
I per què li van posar aquest nom en aquest aparell, bueno, en aquest telescopi?
Ai, quina pregunta.
Una mica delicada, oi? Sé que hi va haver-hi alguna història.
És una mica delicada perquè li van posar James Webb. James Webb, indubtablement, va ser una persona a la NASA molt important. Aquest telescopi, val a dir que està... finançat i promogut per la NASA, per la ESA, per l'Agència Espacial Canadenca i per altres entitats amb una participació menor. la NASA van decidir posar-li aquest nom perquè James Webb va ser un dels seus científics o directors més importants. Va ser el segon director de la NASA i va ser el que es va encarregar del projecte Apollo, el que va tenir la missió de portar humans a la Lluna.
Cosa, o sigui, que va aconseguir. Aquí està molt bé que hagin pensat en ell per posar aquest nom.
Sí. El que passa que aquest senyor té una història fosca prèvia, i és que va treballar a l'administració Truman en una oficina que es dedicava a trobar o a detectar, per dir-ho així, amb molta mala mahandi, sabeu, perquè no sé dir una altra cosa, a trobar persones homosexuals. I llavors hi va haver moltes persones que van perdre la feina per això. De tota manera, bueno, per aquesta raó, hi va haver científics que van escriure una carta a la direcció de la NASA dient aquest telescopi no pot dur el nom d'aquest senyor, millor que li tragueu. Però es va valorar que se li deixava per reconèixer el seu mèrit científic, que tothom té llums i ombres, i altres científics de la NASA van dir que aquest senyor en aquell moment, en allà, un cop a la NASA, va afavorir dones, que en aquell moment tampoc no era fàcil,
exacte,
i afroamericans, per promoure'ls d'alguna manera. Llavors, i aquest debat ja està així. Llavors, hi ha revistes, per exemple, Science, i a partir d'un moment, quan vam mirar l'article, ja ho vas veure, que posava... Deien, només direm una vegada el seu nom. A partir d'ara direm JWST, James Webb Space Telescope. Però, esclar, JWST encara és més complicat.
És molt complicat, sí. Bueno, però com a mínim mostra una intenció. De tota manera, no podem descartar una època i un entorn. Això no el justifica, perquè són persones, però bueno...
Sí, és la història.
Ha, no? És allò que deies de
les llums i les ombres, no?
Sí. Bueno, però aquest telescopi, després de tot això, va i comença a recollir dades.
Sí.
I
la primera imatge la va enviar el 12 de juliol. I era una imatge de l'espai profund, la millor imatge que teníem fins aleshores. I era una aglomeració de milers de galàxies ells diuen ubicades 4.600 milions d'anys llum, perquè, és clar, la llum i l'espai en aquí s'ajunten.
Jo marejo, Cristina.
És per marejar-se.
Tots aquests paràmetres.
És de vertigen.
Sí.
Sí. Però 4.600 milions d'anys és, diguem-ne, si l'univers té 14 milions, 4.600, doncs, és una mica més d'una tercera part. I això ho va enviar el 12 de juliol. Però... poc després, en pocs dies, va començar a enviar imatges de galàxies més llunyanes. I ara n'ha enviat algunes que s'ha de confirmar, perquè les publicacions estan en el que es diu preprint, que és previ a confirmació profunda, però vaja, sembla apuntar que arriba fins a galàxies de fa 13
o sigui, de planetes del sistema solar fora de la nostra galàxia.
Ui, i de galàxies de fora,
exacte,
de molt més, molt antigues, del principi de l'univers, de la primera època de l'univers, de la infantesa de l'univers, podríem dir. La sorpresa que s'han dut és que els càlculs teòrics semblaven que hi hauria poques galàxies i s'han trobat moltes més del que s'esperaven. Bueno, i així.
Veurem.
Això està per confirmar, però vaja, lo suficient com per posar-ho negre sobre blanc. Llavors, això que deies tu, també va enviar fotos de planetes de sistemes solars de fora, això, extrasolars, de fora de la nostra galàxia. No sistema solar, sinó galàxia...
Fora de la nostra galàxia, exacte, però... Sí.
El que ha aconseguit, clar, perquè entre tota aquesta... maquinària tan sensible i tan precisa, clar, quan tu veus un planeta extrasolar, el veus perquè està al costat d'una estrella, orbita al costat d'una estrella, i la llum de l'estrella t'impedeix veure el planeta, t'enlluerna. Llavors, en l'equipament del James Webb hi ha maquinària, hi ha suficients eines per treure aquesta brillantor enlluernadora de l'estrella.
I llavors, poder anar més a fons.
Exacte, i mirar-la amb més detall i mirar millor els exoplanetes. I a més, poden detectar el tipus d'atmosfera que té el planeta, que és molt important, perquè si l'atmosfera té, segons la composició química, es pot esbrinar si pot tenir o pot haver tingut vida o no.
Clar, i si veu tanta cosa, també ha d'haver vist les col·lisions entre galàxies que han esdevingut, no?
Exacte, exacte. Això ja amb el Hubble i altres eines com Gaia, que és un satèl·lit que tenim en òrbita en el qual la UPC, l'Institut de Ciències de l'Espai de Catalunya, hi participen molts compromesos, perquè és de l'ESA. Amb aquests ja començaven a veure això, xocs de galàxies, galàxies que capturen unes altres, perquè és la gravetat que les captura, les engoleix per gravetat. Doncs aquí també es veurà. I és bastant espectacular.
És sensacional. O sigui que sí que aquest podem considerar que les revistes de ciència ho consideren un dels fets del 2022, però també n'hi ha més, clar.
Sí, el consideren una promesa. Sí. I en aquests més que dius tu, ells treuen com un llistat dels finalistes, que en diuen, no? I un dels finalistes és el que en diuen Perennial Rise.
Oh, sí. És l'arròs perenne.
L'arròs perenne. Sí. Que perenne no és, però fa bastants anys, fa dècades, van creuar una varietat comercial d'arròs asiàtic, que era molt productiu, amb una varietat d'arròs salvatge africà que és perenne, que no es necessita plantar cada any. Llavors van aconseguir aquest perennial rice. Llavors el que estan intentant ara és millorar el rendiment i la qualitat de l'arròs que treu, del gra que produeix. Han estat més de dues dècades i finalment, el 2018, a la Xina, des de la Universitat de Yunnan, es va promoure un experiment amb agricultors que els van donar aquesta varietat, el Perennial Rice 23, i van veure quina mena de resultats tenien, com eren les collites, quant arròs podien prendre, com era el rendiment...
Tots els seus beneficis.
Exactament.
Però clar, tots són beneficis?
No, tot no són beneficis, clar.
Sempre estem igual, oi?
Sí, sí. Allò que dèiem de les llums i les ombres es pot
aplicar tot arreu.
A moltes coses. Sí, aquest arròs, clar, la primera cosa és que el primer any l'has de plantar de plançons igual que l'altre, però el segon any no cal, el tercer any tampoc. Fins al cinquè any es surt a compte perquè l'any que no s'ha de plantar estalvia molt els costos, la feina, l'esforç humà i els costos de plantar, no? Llavors saltar-se que és aquest
és clar, però segurament s'han de valorar moltes coses, perquè clar, és evident que no hi ha, diguéssim, la necessitat de mà d'obra d'anar plantant cada any, però clar, s'han de valorar més coses, perquè també és més gent sense feina, també s'hauran de buscar, suposo que ho fan, vaja, els consums d'aigües, hi han d'haver-hi moltes coses, no?
Aquí està la clau, i és que a llarg termini el que es pensa és que com el camp no comença de nou, com passa cada vegada, és que creixen més males herbes i es poden acumular patògens en els camps no llaurats. I aleshores pot ser que demani més herbicida. Per altra banda, s'ha de mirar si és un arròs que en el seu metabolisme emet més òxid nitrós, que és un gas potent d'efecte hivernacle. Això s'ha de mirar. Per contra, és un arròs que erosiona menys el sol. I això és el que està en estudi. Com sempre diuen els científics, more research is needed. Cal més investigació.
Sempre.
Però és
no, i més coses, també. És a dir, una ètica, també.
No, naturalment. El que això podríem dir que que hi ha molts protocols pel dia a dia dels científics i hi ha moltes persones que estan darrere de l'ètica, però que aquí, bueno, i els mateixos ciutadans no podem estar al marge de l'ètica científica, però que s'escapa una mica de la ciència, vull dir que ja comença a ser un clar factor social.
Clar, sí, sí.
Els factors ètics, legals...
Sí, sí, i si són avantatges per un sector determinat, però si comporten no sé què per això que dèiem, l'atmosfera, els bacteris, el que sigui, tot això, clar.
Potser s'hauria de deixar córrer, clar. Això està integrat en una mena d'estudis que en diuen ELSI, que són Ethical, Legal and Social Issues, és a dir, qüestions ètiques, legals i socials. I això ho tenen en compte en molts aspectes científics, clar.
Sí, sí, bueno, vivim amb confiança, no? O hem de viure amb confiança?
Home,
jo no sóc capaç de fer res de l'arròs aquest 23. He de fer confiança amb qui treballa,
jo,
no?
Clar, hem de fer confiança. Sempre has de buscar això, de refiar-te'n a veure qui ho diu i qui ho fa, no? Per això és molt important saber quina és la font.
La intel·ligència, però la persona també.
Sí, exacte,
eh?
Sí. La persona, i s'ha d'estar vigilant.
Sí.
Perquè, clar, és molt fàcil
desviar,
la temptativa.
Sí.
Mira aquests dies que ha sortit que els de l'Exxon han estat amagant que ells tenien un estudi, l'Exxon, aquesta companyia,
no sé,
petroliera.
Sí. Ah, sí, 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 sí.
Sí, sí, això aquests dies ha sortit a la premsa. Igual que van fer les companyies tabaqueres que des dels anys 50 saben que el tabac produeix càncer i
no
ho van amagar,
sí.
Doncs aquests ho han fet amb l'emissió o la crema de combustibles fòssils, en el seu cas el petroli, no els interessava, respecte al canvi climàtic, i els han enganxat.
Sí.
I ara, bueno, hi ha campanyes demanant els explicacions, però aquest és un altre tema. Això ho tractarem
un altre
dia.
Sí, exacte, no haurem de parlar perquè realment... bueno, també han destacat la intel·ligència artificial aquest any 2022, no, Cristina?
Sí, l'han destacada i a més aplicada a l'art. I a més és bastant graciós perquè han fet software que aparella text amb imatges que va trobant per la web. I llavors treu resultats nous. Per exemple, si tu busques, i ho tenim penjat a la web, fenomensnaturals.net, tenim penjat l'enllaç, hi va haver uns que li van demanar que fes un silló amb braços en forma d'alvocat. I realment el que va treure van ser unes figures ben curioses. Sillons que tu t'hi podries seure i que tenen forma d'alvocat, que és bastant xocant. I això també ho han destacat, és bastant, bastant interessant, sí.
O sigui que l'aprenentatge automàtic està mostrant la seva creativitat, no?
Sí, sí,
matemàtiques,
exactament.
Matemàtiques, programació...
Sí, sí.
I llavors també, és clar, si poden fer una cosa d'aquest tipus, també poden fer molècules que puguin ser medicaments.
Sí, és clar, sí, clar. Sí. Clar, això és molt interessant per malalties estranyes i per malalties que ara no tenen cura. Doncs es pot buscar la tercera dimensió. De fet, no sé si va ser l'any passat o l'anterior, ja van destacar un programa que és obert i que li posen la seqüència d'aminoàcids d'una proteïna i que et fa l'estructura tridimensional, que en diu estructura quaternària, en diuen els bioquímics, i això és molt impressionant perquè fins ara la química ens havia permès trobar la seqüència d'aminoàcids, quin hi ha un i després l'altre i després l'altre. En canvi, no se sabia o costava molt trobar, es feia per cristal·lografia, però costava molt trobar la forma en què actuen, perquè en realitat les molècules actuen com claus i panys.
Clar.
Llavors això, clar, es necessitava intel·ligència artificial, i això és s'obre una porta espectacular que pot... Estem en un moment fantàstic de canvi i més que promet si tenim una mica de seny.
Del microbi gran, diguéssim, el bacteri enorme que...
Aquesta és una altra cosa que han destacat. Que també... I és que s'ha trobat un bacteri que és 5.000 vegades més gran que els altres bacteris clàssics. Això és espectacular. I a més, clar, un bacteri és una cèl·lula procariota, que no té nucli, no té compartiments. Però, esclar, tan gran, sense compartiments, com funciona? Com es distribueix? Tot, doncs estan veient que
és
també fa replantejar.
Perquè fins ara no l'havien vist o perquè fins ara no havia aparegut?
No l'havien trobat.
No
l'havien trobat tan gran.
Tan gran.
No.
O sigui que llavors allò de dir-li microbi, oi? Sembla una mica una fal·làcia, no?
Sí, sí.
Si és tan gran.
Macrobi, no? Sí. Sí. Bueno, també han destacat altres millores mèdiques, alguna vacuna... I un altre punt que em sembla molt interessant és la relació que han trobat entre un virus i l'esclerosi múltiple. Clar, és esperançador per un futur...
Clar.
Perquè, clar, pot ajudar a prevenir, però la gràcia també és com s'ha fet l'estudi, i és que ho han fet a través de la potent secció de medicina militar dels Estats Units, que és un
que
cos
és potent.
Molt potent, molt, sí.
Molt potent,
per moltes raons.
Sí.
Doncs han fet una associació, van trobar els entorn 800 soldats que havien desenvolupat l'esclerosi múltiple. Com tenen una base de dades tan enorme, han pogut veure quina era la diferència entre aquests afectats i els altres. I llavors han pogut dir que sembla que sigui l'Epstein-Barr, perquè tots aquests havien tingut abans...
Bueno, i sembla ser que la mostra l'han fet amb 10 milions de reclutes, no?
Sí, ja et dic que és la secció de medicina militar és molt potent.
I en molts anys.
I en molts anys.
Clar, és que això també requereix molta paciència, no?
I ordinadors potents.
Ordinadors i magatzems, perquè, esclar, si parlem de 10 milions de reclutes, han d'haver-hi mostres de sang amalgamades que ocupen espai. O sigui,
sí,
tots són recursos.
Sí, i resultats, sí. Sí, mostres de sang i tot, i tant.
Bueno, ara també no és el mateix, però vull dir que també es parla de la possibilitat que també hi hagi alguna relació per l'Alzheimer amb algun tipus de virus o de... O sigui que, clar, són coses que si realment acaben sent així, potser són molt més fàcils del que semblava.
Sí, mira, el càncer es desconeixia per on venia fins que es va veure que eren malalties genètiques de l'aparell genètic.
Això és un camí.
I, clar, hi ha molts càncers que han passat a ser malalties cròniques.
Exacte.
Sí.
Bueno, i després també podríem parlar una mica de destacar els estudis fets a Europa fa 700 anys durant la gran epidèmia de la pesta negra.
Sí, a mitjans del segle XIV i va morir a llocs, va morir la meitat de la població europea. Llavors, el que s'ha trobat són cementiris en què han vist les persones... Han pogut comparar el DNA de persones que van morir per la pesta negra, de persones que la van superar i persones que no van estar afectades. Llavors, han estudiat les variants genètiques i ha estat bastant curiós perquè han vist per primera vegada com una malaltia, com l'evolució, una pressió selectiva ha canviat la composició genètica de la població europea. Els que vam sobreviure o van sobreviure, els nostres avantpassats, eren una mica diferents dels que van morir.
Clar, això lliga amb lo de la selecció natural, diguéssim, no? I de l'evolució, no?
Exacte. Això és, per això diuen que és una pressió selectiva que ha fet un canvi genètic en una població molt gran. Sí, va pujar a partir d'aleshores un gen que abans es trobava amb una freqüència més petita, un gen que ajuda les cèl·lules a defensar-se, les cèl·lules immunitàries es defensen, doncs abans de la pesta negra ho tenia una freqüència, apareixia en la població en una freqüència. A partir d'aleshores la freqüència va ser major perquè només aquells que la tenien, o pràcticament, van poder sobreviure.
I això s'ha mantingut. ja s'establiria, ha quedat integrat, diguéssim.
Sí, això ha quedat integrat. El que, si tornem a les llums i les ombres que comentàvem abans, clar, això és, aquest avantatge que proporciona aquest gen també du associada una hiperreacció davant de malalties, allò que es diu autoimmune.
Clar.
Com la malaltia de Crohn o l'artritis reumatoide o així. I això, clar, va tot junt, va en el mateix paquet. Va en el mateix paquet. Llavors, també relacionat amb DNA, un estudi que s'està fent cada cop més és que a partir de restes de d'un ambient, d'un entorn, d'una zona...
D'un ecosistema determinat.
De DNA, doncs agafen i el poden reconstruir. Veuen quins arbres hi havia, quines plantes, quins animals... I, bueno, clar, això clar, ens dona la capacitat de recuperar l'entorn.
Sí, l'altre dia vaig veure una fotografia d'una flor que s'han recuperat també d'alguna llavor o alguna... de no sé quants, no em facis dir quan perquè no ho recordo, però quantitat d'anys i d'anys i d'anys i d'anys i l'han pogut recuperar.
I els neandertals, no?, que van donar el Premi Nobel. La gràcia d'aquest ecosistema o aquesta reconstrucció de Grenlàndia és que s'han anat a més d'un milió. O sigui, han retrocedit un milió d'anys.
Un milió d'anys.
2 milions d'anys té aquest entorn que han reproduït, que és moltíssim.
És moltíssim.
Moltíssim, perquè el DNA és una molècula molt gran i per aquesta raó molt fàcil que es trenqui. I en canvi, és veritat que a Grenlàndia fa molt de fred i van trobar en una zona que ara és permafrost, és a dir, està congelat, però són 2 milions d'anys.
Sí.
Està molt bé. Sí, sí.
Bueno... tenim un bon any de collita, però també hi ha alguna cosa que no ha funcionat, oi, Cristina?
Doncs
què diríem que no ha funcionat aquest any?
Doncs el que tots recordem, perquè els diaris ens ho porten contínuament, no ha funcionat l'ideal Covid-0 de la Xina, que ja veiem que no, i avui que han donat dades demogràfiques, bueno, llavors es veu la sobremortalitat que hi ha hagut, i tampoc no ha funcionat la lluita per l'emergència climàtica, perquè amb la invasió d'Ucraïna doncs, han obligat a fer servir més temps combustibles fòssils i això no és bo.
No.
Però és el que podem fer.
I mira que fa temps que es clar, però és que totes aquestes coses ens les podem mirar amb el nostre temps finit com a persones que podem viure màxim 100 anys o així. Però és clar, estem parlant de dimensions d'anys que ens sobrepassen. És a dir,
sí, però mira,
tots
això...
els moviments són... Clar que haurien d'anar més ràpid, per descomptat, clar. Sobretot quan ja tens la certesa de que hi ha unes realitats, però...
Però mira, que el que comentàvem abans, això de la ExxonMobil, que sabien des dels anys...
Això no té perdó.
70, no té perdó, perquè no té són perdó. Vides humanes i és molt de temps que ells han anat fent fortuna a costa de vides humanes i que ara... Clar, ara hem de moure'ns molt més ràpid. Llavors hagués pogut estar més amable, no?
Sí.
No té...
En aquest cas no funciona el que he dit de que els cicles ens sobrepassen, sinó que...
Clar, hagués pogut no sobrepassar-nos. I sembla que tenen dades que deien a partir de l'any 2000, més o menys 5 anys, ho començarem a notar l'escalfor. I s'ha complert.
Sí, sí.
S'ha complert, o sigui que... Que vaja, que no té nom.
Bueno,
que no té nom.
Tot i així hem tancat bé l'any, diguéssim. Bueno.
Tot i així, sí, podem mirar sempre el got mig ple i el trobaríem.
Sí.
Sí, ha estat molt bonic. I res, doncs ho deixem aquí, no?
Molt bé.
Doncs moltes gràcies, Goretti.
A tu, Cristina.
Gràcies, Andrés. I fins aquí, Fenòmens Naturals. Ja sabeu, us esperem d'aquí poques setmanes amb més ciència. Sabeu que ens trobareu a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i a la plataforma iVox, amb dues os. Si teniu més curiositat, no oblideu de consultar el blog fenomensnaturals.net. Adeu.
A reveure.
I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.